Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, a l'Amunt al Taló, el programa de Ràdio Sabadell que us presenta l'activitat teatral de la nostra ciutat i al mateix temps vol entretenir-vos. I entremig de tota aquesta situació que ens corseca i ens fa viure a mig gas, estem molt tristos perquè aquesta setmana hem sabut la malaurada notícia que la joventut de la faràndula no podrà estrenar els tradicionals pastorets. Entre les moltes limitacions, condicionants i riscos, bàsicament ha estat la reducció a 20 intèrprets que fa ressentir tant l'espectacle en un muntatge de gran format i de bona qualitat com el que ens té acostumats la joventut de la faràndula, que han fet inviable els pastorets farandulers. Des de l'Amunt al Taló lamentem haver d'informar d'aquesta notícia i desitgem de tot cor, i de fet n'estem convençuts, que el Nadal vinent el Teatre de la Faràndula gaudirà, com sempre, dels pastorets que tan exquisidament saben representar i que són un model i un referent pel teatre amateur del nostre país. Una forta abraçada a tots els farandulers. I, com sempre, l'equip habitual que conforma el nostre programa està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont, el nostre supertècnic Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i la veu del programa, el Francesc Asens. I els continguts del programa 151 són els següents.
Amunt al Taló.
Començarem, com sempre, escoltant l'opinió d'un dels nostres col·laboradors, el Taló de Fons. I el taloner d'aquesta setmana és el Marcel Castillejo. Un cop repassada l'agenda teatral de la setmana, amb l'Eloi Garcia, entrevistarem a Xavi Quero, el creador de l'espectacle que representarà l'alternativa aquest dissabte, Metal Hammer. Després dedicarem la part central del programa a parlar del Vet aquí contes. Malgrat la pandèmia, Sabadell tornarà a convertir-se en la capital dels contes del nostre país aquest cap de setmana. I com tota aquesta temporada, haurà de ser d'una manera diferent. I per això trucarem a la Mireia Llunell, de l'organització del festival, i a la Patricia McHill, una de les narradores, perquè ens ho expliquin. Després, com fem un cop al mes, escoltarem musicals del West End i Broadway. Amb la selecció i les explicacions que ens presenta la Maria Pucurull, anirem de Sabadell a Broadway. I acabarem escoltant el comentari de l'Elvira Franc sobre les obres que ha anat a veure a Barcelona. I esteu tots a punt, que comencem l'Amunt al Taló. I el Marcel Castillejo és el taloner d'aquesta setmana. Escoltem la seva opinió al...
El Taló de Fons. Aquesta setmana toca parlar de Montserrat Carulla, o com es coneixia a casa nostra, la Carulla, que com les actrius, la Lizaran, la Cerdà, l'Espert, la Sant Pietro, la Vilarassau, l'Arànega, la Guallar, l'Angelat, la Poc, la Colomer, la Montalà, la Novell, la Xirgo, com totes les grans actrius del nostre país, també l'hem anomenada sempre amb aquest fort determinant. I és que són figures, totes elles, dones, que deixen i han deixat petjada als escenaris, a la televisió, a les pantalles dels cinemes, per allà on passen. Per això parlem d'actrius totals, polifacètiques, camaleòniques, inquietes i apassionades de la seva feina. En concret, la Carulla va néixer a Barcelona el 1930 i va fer els primers passos en el món del teatre amateur, i amb la poesia també com a via d'escapament en una Barcelona en aquell moment, doncs, que estava vivint una època de postguerra on la llengua estava molt censurada. Va pujar als escenaris professionalment als anys 60, sobretot a Catalunya. Interpretarà personatges d'autors tan rellevants com Àngel Guimarà, la filla del mar, Peter Schaffer, Ecus, Tennessee Williams, la gata sobre la teulada de Zincalenta, i Shakespeare. Va fer Hamlet amb Enric Major, amb la versió de Joan Maria de Sagarra, i Romeu i Julieta, on interpretava Julieta. Va ser una figura important per la recuperació del teatre català, i en català, juntament amb altres actors i actrius de l'equip del Teatre Romea, com Josep Ignasi Abadal, Lluís Nonell, Carme Contreras. Als anys 80 segueix molt activa, Revolta de Bruixes, de Benet i Jornet, Primera Història d'Ester, de Salvador Espriu, Luces de Bohèmia, de Valle Inclán, primers muntatges, tots ells, de Lluís Pasqual, o Maria Rosa, de Guimarà, sota la direcció de Mario Gas. Als anys 90, Montserrat Carulla inaugura el Teatre Nacional de Catalunya amb Àngels Amèrica, dirigida per Flotats. Actuarà amb la seva filla, l'actriu Vicky Peña, per exemple, al Temps i els Conway, i en el musical de Sondheim i Wheeler, A Little Night Music, on també hi sortia l'enyorat i mític Constantino Romero. Als 2000, en una etapa ja madura, actuarà a la Plaça del Diamant, dirigida per Joan Oller, i a l'adaptació teatral del Quadern Gris, de Josep Pla. Tossuda cuidava dels fills entre funció i funció, anant d'un lloc a un altre, incansable, amb la seva vespa amb sidecar, davant l'expectació de tothom. una dona el motor de la qual eren la llibertat i l'autonomia. Molts la recorden a Pigmalió, de Pere IV, un dels seus millors papers, sens dubte. En televisió, tots la coneixem per serials de sobretaula de TV3, com ara Secrets de Família o Laberint d'Ombres dels anys 90, però també ha fet aparicions pintoresques a les sèries de migdia. La Riera, com a tieta Consol, un personatge que amb amenaces, xantatges i tripijocs i amb un to sarcàstic insuportable, feia anar de corcoll a la benestant i acomodada Família Flaguer. I a la sèrie també Nit i Dia, fent també una aparició estel·lar, una sèrie creada per Lluís Arcarazo i Jordi Galzeran i dirigida per Manuel Huerga i Oriol Paulo, amb Clara Segura com a protagonista. A la gran pantalla l'hem pogut veure menys, però sempre excel·lent, últimament a Barcelona Nit d'Hivern o a El Orfanato, interpretant la misteriosa Benigna. La Carulla va entrar a les cases de Catalunya, sens dubte, amb la sèrie El cor de la ciutat, que va començar l'any 2000, on durant moltes temporades va interpretar l'entranyable àvia Teresa, que juntament amb el personatge de la Montse Guallar, la filla, intentava tirar endavant la família amb penes i treballs. I és que molts la consideren l'àvia de tota Catalunya, una dona que semblava que havia de ser eterna, irònica i mordaç en ocasions, però també afectuosa, tendra i dolça quan calia. Va guanyar el premi Margarida Xirgu al 92, la Creu de Sant Jordi al 95, la Medalla d'Or al Mèrit Artístic al 99, la Medalla d'Or de la Generalitat al 2008 i el Gaudí d'Honor al 2013. Ella deia ser actriu catalana i independentista. Ho reivindicava sense temor i insistia en un independentisme alliberador, però solidari, respectuós, sense odi, sense rencors, amb bona companyonia envers els veïns. Un independentisme que no va contra ningú, sinó a favor de totes les parts. De fet, acabarà integrant-se a la llista de Junts pel Sí de Barcelona a les eleccions catalanes del 2015. Tot això era Carulla i recordarem sempre la seva mirada penetrant i la seva veu clara, que amb placidesa podia recitar un poema i fer-nos emocionar, o bé deixar anar un exabrupte i fer-nos riure. Sorprèn, desgraciadament, que els de les notícies de TV3 no obrissin amb la notícia de la mort d'aquesta gran actriu justament aquests dies que la televisió catalana es venta de donar molt suport a la cultura amb una campanya que apareix en pantalla cada 2x3. Roger Penya, fill de la Carulla, ja s'ha queixat via Twitter adjuntant una carta en una piulada on expressa el seu malestar, la seva ràbia, en veure que una figura com la de la seva mare queda no només en un segon o tercer lloc, sinó també resumida o retratada amb dades mal contrastades en un TN. La carta és l'adreçada a Raquel Sanz i Gemma Ruiz, editora i periodista cultural del TN Migdia, respectivament. 3 minuts per la Carulla a la cadena pública de Catalunya, una veritable icona de casa nostra, una actriu tot terreny, i en canvi 10 minuts per informar de la mort de Maradona, amb connexió en directe a Buenos Aires inclosa. Sense comentaris.
La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, repassant l'agenda de la setmana amb l'Eloi Garcia, que està a la seva xeslong de casa seva, repassant l'agenda. Què tal, Eloi, com estàs?
Estiradíssim.
Estiradíssim. Com ho tenim, això? Tenim l'agenda molt atapeïda o com està? Perquè la represa d'activitats em sembla que s'està accelerant, oi?
Sí, no, i cada vegada s'omple més, això. De moment, unes quantes estrenes al futur i alguna que altra estrena aquesta setmana.
Doncs vinga, digues.
Al Teatre Sant Vicenç, això, el dia 20, hi estrenaran Els Pastorets. Ho faran 10 dies, ja et diré els dies en concret, les hores d'això, perquè no t'ho perdis.
Molt bé.
Que aquesta segur que no te les perds.
Aquesta segur que no.
També el 25 s'hi estrena Perfectes Desconeguts, l'obra còmica de Nadal del Teatre Sant Vicenç.
Molt bé.
Al Teatre del Sol, a partir del 18 de desembre, hi faran concerts de Nadal, Malpàs, Eli Paulet i 26. Ja te'ls aniré cantant a mesura que es vagin acostant.
Perfecte.
També a l'Alternativa Teatre, aquest cap de setmana, hi tenim Metal Hammer, a càrrec de GTS Teatre. Això és aquest dissabte a les 6 i a 8:15.
I ara parlarem amb el Xavi Quero, que l'entrevistarem perquè ens expliqui com és Metal Hammer.
Segur que us ho dirà ell, si no també t'ho dic jo. Reserveu entrades si és que hi voleu anar.
Exacte.
A la bàscula encara hi tenim l'Ocapi fins al 20 de desembre, els dissabtes a les 7 i els diumenges a les 6. També reserveu, com a tot arreu, per reservar localitat i assegurar-se un seient. El Teatre Arlequí, Titelles, la Caputxeta Vermella, fins al 13 de desembre, aquest cap de setmana, el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12 del matí. A l'Espai Foc Ventura, estrena, i en el context del Vet aquí Sabadell, Contes Erràtics, el divendres a 8:15.
Exacte, aquest divendres. També ara parlarem amb la Patricia Màquil, que és la narradora d'aquests contes.
Segur que també us podrà explicar tota la resta d'activitats que es fan aquesta setmana en el context del Vet aquí Sabadell, que al final s'ha pogut fer. aquest cinquè festival de contes.
Exactament, que bueno, fan una cosa una mica reduïda, però em sembla la més destacada és justament aquesta dels contes erràtics. Molt bé, alguna cosa més, Eloi?
De moment, això és tot.
Doncs, escolta, perfecte, t'esperem, et trucarem la setmana que ve perquè ens repassis també, ens tornis a repassar l'agenda.
Molt bé, Jaume.
Vinga, merci, adéu.
Bon vespre.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló, passió pel Teatre Sabadellenc.
L'any 2019 es va celebrar els 30 anys de la caiguda del mur de Berlín, un esdeveniment que és considerat com l'inici de la fi del segle XX. Doncs pel grup G3 i pel seu director, Xavi Quero, aquesta efemèride va servir d'inspiració per crear un espectacle que viatja als baixos fons de la capital alemanya just en aquell moment. I aquest dissabte, en doble sessió, a les 6 i a un quart de 9, a l'Alternativa Teatre es podrà veure aquest espectacle. I justament hem trucat al Xavi Quero, qui millor que ell, perquè ens ho expliqui. Bon vespre, Xavi, què tal, com estàs?
Bon vespre, gràcies. Gràcies per convidar-me.
Molt bé. Escolta, Xavi, ja l'havíeu representat a Sabadell, aquest, el Metal Hammer, oi, abans?
Sí.
A l'Alternativa, sí, també.
L'Alternativa, i fins i tot al febrer d'aquest any vam estar al Ciervo, perquè ja que teníem un foradat, doncs vam aprofitar, però bueno, va ser un cap de setmana, dos abans de que arribés la fi del món i ho taquessin tot.
Ah, o sigui que va ser... Bueno, com a mínim no ho veu de suspendre aquesta vegada.
No.
Tu has escrit i l'has dirigit, l'espectacle, les dues
exactament,
coses, oi?
Exactament.
I el títol, Metal Hammer, no és gratuït. Ens pots explicar d'on prové?
Mira, Metal Hammer, de fet, és la cançó aquesta que està sonant, vale, que és aquest èxit del Sant Juan, que va ser un èxit de la música electrònica que es considera EBM, Electronic Body Music, a l'any 90, vale? Però ja està escrit al 89 i ja sona al 89. I Metal Hammer, la cançó, el que ens fa referència és agafar la teva mortal eina de treball i anar-te'n a treballar. La qüestió és que anar-te'n a treballar pot ser des del simple fet d'anar-te a treballar o el que ens explicava la banda en Juan, que aquesta eina de treball era el que feien molts nois refugiats que simplement estaven desatesos perquè no tenien res a fer, no tenien res a menjar i simplement agafaven un martell i colpejaven a la primera persona que trobessin pel carrer i es robaven.
Déu-n'hi-do. Escolta, Xavi, tu ja et vam entrevistar també per Transpotting i vull dir que normalment ja has tractat o has dirigit obres, o en aquest cas doncs, hi ha aquesta obra, que també parla dels baixos fons en general de la societat, no? Que una mica Metal Hammer també va buscar aquestes persones que estan en aquestes situacions doncs, més, o que es poden considerar una mica com més fora de la societat o que estan com a la part més baixa. No sé si ens pots explicar si aquests personatges són els que apareixen a Metal Hammer i què representen.
Sí, mira, la qüestió és la següent. M'interessen les classes desfavorides. Potser va ser la lectura dels baixos fons de Gorky o vés a saber què. Però la qüestió és la següent. Europa està cimentada, com ja sabem, sobre els cadàvers dels pobres, els cadàvers dels que treballen una i altra vegada. Però també Europa ha rebut durant molts i molts anys immigració, ¿vale? I l'Europa moderna, és a dir, l'Europa que va néixer a partir de la caiguda del mur de Berlín, encara que ens venés l'esperança d'una societat igualitària, veiem que no, que és tot igual, amb el qual tenim un munt de personatges vinguts de moltes bandes i que conflueixen a la ciutat de Berlín. De fet, tenim una txecoslovaca, una alemanya de l'altra banda, perquè això hem de recordar que passa al Berlín occidental, amb el qual tenim una alemana de la Berlín oriental, tenim una iraniana, tenim un polonès i tenim un noi del Berlín occidental, però que és de fills espanyols, de currantes de la Volkswagen, amb el qual és tothom està allà, però ningú es sent a casa, perquè allò no és casa de ningú. I això és el que passa, que ens han venut un somni europeu, fins i tot pels propis europeus, però que després vemos la trampa, el carton, i que a part es cau a trossos. Que ja és que hi ha trossos fa 30 anys, i es continua que hi ha trossos ara, no només per la darrera crisi de Lehman Brothers, que ens va afectar a nosaltres, sinó que també ens ha afectat aquesta última del coronavirus, que ha arribat d'una crisi sanitària a una crisi totalment econòmica.
Val, per tant, situant-ho en aquest context que ara explicaves, doncs, del Berlín Oriental i del Berlín Occidental, no sé si, a part de tota aquesta vessant social de fer aflorar, doncs, aquestes desigualtats en contra, doncs, del que és l'Europa que s'està presentant, no sé si també hi ha una mica el sentit més polític, històric, del fet de la caiguda, la caiguda del mur de Berlín suposa, doncs, també la caiguda del bloc comunista, se suposa la caiguda d'un model polític i social concret i, per tant, el predomini total del capitalisme. No sé si també hi ha una mica tot aquest pòsit, no només social, sinó també més polític en l'obra.
Evidentment que hi és. És clar, és evident que no tots seran flors ni violes en el bloc comunista, en el bloc més socialista, però tampoc és tot flors i violes aquí, en aquest model socioliberalista o directament liberalista, que és el que actualment vivim, amb el qual sempre és... tots els models econòmics, socials, són imperfectes. Però són imperfectes perquè són incapaços de cedir d'una banda i l'altra. Cal dir que aquests dies sempre penses pues que el comunisme on estaria més millor, o potser no, tal com està el percal, que tothom al carrer, no hi ha feina, no podem treballar en moltes ocasions. Però sí, la reflexió és més de cap model és prou bo per acollir les persones, perquè són models econòmics, no estan fets per les persones.
Ja, i ara hem estat parlant, diguem-ne, de tot el rerefons, tant a nivell social com a nivell polític, que vol transmetre l'obra, però no sé si argumentalment, dramàticament, diguem-ne, dramàticament a nivell d'argument, hi ha una història que s'expliqui també.
Sí, de fet, la història, entre altres coses, no deixa de ser, seguim un grup de joves criminals, ¿vale?, en els últims 10 dies del mur de Berlín. Des de l'arribada d'una nova noia, la txecoslovaca, que ha d'assumir que a partir d'ara haurà de fer coses que no li agraden. Que és, a fi de comptes, el que fem tots quan anem a treballar, que és fer coses que, per norma general, no ens agraden. Ens pot agradar més o menys a la nostra feina, però sempre passem per un moment de que esto no me gusta, és tal. I com has d'assumir que has de fer coses que no t'agraden, encara que aquestes coses siguin les més brutes. En aquest cas, els personatges directament es veuen sotmesos al fet de robar, perquè si no, els foten fora i tornaran a països en conflicte, o potser passa l'Estasi o l'Estasi per allà i no els agrada pas el que els hi passarà. Amb el qual és no només el fet de... L'obra parlem principalment de com es construeix aquesta Europa i de fer-se gran i fer coses que no ens agraden i d'assumir les responsabilitats i de que fem coses que no hem de fer, coses que sí que hem de fer i que no ens agraden, i coses que sí que ens agraden i que no hem de fer.
Mm-hmm. Molt bé, i Xavi, ja parlant una mica de la feina, doncs, de preparar i de dirigir aquesta obra, hi ha molts autors que de vegades no, o sigui, que evidentment només són dramaturgs i no els hi agrada dirigir l'obra o no volen dirigir l'obra, però hi ha directors també que a l'hora de dirigir l'obra els dramaturgs estan satisfets de com els hi ha dirigit l'obra. En el cas teu, que estàs dirigint i, o sigui, es portes la dramaturgia a la direcció, com ho portes, això? O sigui, el fet d'escriure i de dirigir la mateixa obra tu mateix, què tal? Perquè tu has dirigit obres com, per exemple, parlant de Transpotting, que és una obra que no és teva, però en canvi la vas dirigir. En aquest cas d'escriure i dirigir, com què tal és això? Com ho portes?
Bé, bastant bé. De fet, és la quarta obra que escric i dirigeixo, d'acord? La qüestió és que és la següent. De com hago los textos que a mi me gustan, independentment del públic, que això és una altra història, sempre penso de... Si m'ho pot fer algú altre, però ja m'ho faig jo. I a fi de comptes, amb el pas dels anys, amb Lletres Teatre, he acabat conformant una família d'amics, col·laboradors, actors, vale, amb el qual ja ens entenem en el nostre codi i podem fer aquestes transgressions de no tengo que explicarte lo que tienes que hacer perquè tu ja ho saps, perquè ja ens entenem. Aquesta feina directa de vegades no cal i de vegades cal molt. I de fet, de la mateixa manera, sempre són els mateixos actors que proposen molt més encara del que proposaria un actor normalment, perquè ja han conformat un grup de treball que tots a l'hora de vida ens entenem molt bé. I en aquest cas, és que m'agraden els meus textos, però amb por la immodestia, però ja que l'he fet jo, voy a muerte con ello, de plantejo això als meus actors, plantejo això als meus amics, a les meves amigues, vull fer això, us apunteu, sí, de vegades em busco si algun ajudant de direcció per algunes coses, però m'agrada fer-ho perquè la feina és molt més completa, comprens millor el que estàs fent i de vegades pots veure que com a dramaturg dius, ai, això no té lògica, ho he de canviar perquè si el dramaturg només es queda allà emmirallat, mira quin text més meravellós que he fet, doncs la cosa no avança, però com a director aprens molt més i entens molt millor fins i tot el que has escrit. De vegades te n'adones de, a meitat de l'obra, d'escriure-la o dirigir-la, dir, ah, ara entenc de què va l'obra.
Ja, t'ho trobes tu mateix.
Sí.
Molt bé, Xavi, doncs escolta, per cert, l'empaperat groc, que esteu també s'està representant ara fins, em sembla, a principis de gener, oi?
Exactament.
El Versus Glòries, amb la Roser Batalla, això és un gran plaer, no?, poder treballar amb una actriu com ella.
Sens dubte. També cal dir que la direcció tinc un bon company de direcció, que és el Frank Capdet, i sí, és un plaer perquè ara directament és que tu t'asseus allà, estàs dirigint, però és mentida. Sí, no, normalment quan dirigeixes tu aprens, amb la Roser Batalla aprens molt més encara. I és meravellós perquè és de quieres algo i ja abans que ho pronuncis ja la teva ment ha confluït i ja està donant el resultat d'allò que volies. És que és meravellós.
Molt bé, doncs escolta, Xavi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt èxit amb aquest Metal Hammer, que recordem que es podrà veure aquest dissabte a les 6 de la tarda i a un quart de 9 del vespre a l'Alternativa Teatre, que a través de la seva web es poden reservar les entrades. I també molta merda i molt èxit amb l'empaperat groc, que continuï... I a tota aquesta companyia del G3 que ens expliques que doncs, esteu tan ben avinguts i que teniu doncs, tanta compenetració a l'hora d'anar creant espectacles, que continueu també amb aquesta empenta i aquesta energia, que aneu a gairebé més de 2 espectacles, crec, per temporada, si no m'equivoco, pel que he vist. Vull
sí,
dir
sí.
Que continueu amb aquesta inèrcia i endavant. I moltíssimes gràcies.
A tu.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al
Taló. I aquest any, 2020, Sabadell no es podia quedar sense contes. La 5a edició del Festival Vet Aquí Contes, que estava previst pel mes de gener, finalment es podrà celebrar aquest cap de setmana. I això sí, malauradament, en un format més reduït i no com els seus promotors i el públic hagués desitjat. I saludem a la Mireia Llunell, de l'Associació Carabàs, l'organitzadora d'aquest festival de contes, perquè ens ho expliqui. Bon vespre, Mireia, què tal, com estàs?
Hola, bon vespre, molt bé.
Bé, molt bé, anem fent, anem a trompicons com tothom, que anem tirant una miqueta com anem poder. Finalment, per tant, però això sí, l'edició de 2020 del Vet Aquí Contes es podrà celebrar.
Sí.
Oi que sí? No com ho havíeu plantejat, però això, si ens pots explicar una mica, finalment, com es podrà fer aquest festival de contes?
Doncs mira, farem un festival una mica d'emergència, sí, una mica... No és, evidentment, el que teníem plantejat, perquè ara mateix jo no sé si aquest any algú fa alguna cosa de com la tenia plantejada.
No ho crec.
És com ens trobem, però sí que és una edició que seria la 5a edició del VAT, no? del Vet Aquí Sabadell, que evidentment no celebrarem com ens hagués agradat celebrar aquest aniversari, no? Sinó que, bueno, farem això, un Vet Aquí Sabadell una mica d'emergència, i una mica sent molt conscients que teníem un compromís amb les entitats i amb la societat i que preferim fer una cosa molt discreta, molt petita, però que també creiem que és molt necessària d'altra banda, no?, en aquests moments, i que en comptes de dir, doncs mira, no el fem, el deixem estar i ja farem, com que hi havia la possibilitat de poder fer coses, doncs hem dit, doncs vinga, fem el que puguem, adaptem-ho com puguem i tirem-lo endavant, i això és el que hem fet.
Molt bé. I quines són les activitats principals que heu previst fer?
Val, les activitats principals. Mira, començarem el dijous, sí, i farem una inauguració, sí, molt petiteta, al Saló del Teatre Principal de Sabadell, que hi haurà l'Arnau Vilardebó, que ens farà una sessió de contes, sí, per adults. D'acord? Això serà l'acte inaugural. Després, això és dijous 10, el dia 11, que és divendres. De fet, ja el tindran penjat, perquè nosaltres la inauguració oficial de Retec i Sabadell sempre era a l'aula hospitalària del Parc Taulí. I clar, aquest any, evidentment, no podem anar a l'aula hospitalària del Parc Taulí ni a les habitacions pediàtriques del Parc Taulí per explicar contes com sí que hem fet la resta d'anys, no? I el que hem fet els narradors professionals de l'Associació Carabàs han gravat unes càpsules, unes pastilles de contes que s'han enviat a l'aula hospitalària perquè amb comptes per a nens i nenes de diferents edats, doncs perquè els nens i les nenes que estan ingressats al Taulí puguin gaudir d'aquesta sessió de comptes, encara que sigui de manera online i no presencial. Sí, això és el que hem fet. A partir d'aquí, el divendres també el que s'ha fet és les biblioteques. Sí, es feien sessions de contes a les biblioteques també, narradors professionals feien aquesta sessió de contes, i el que hem fet també, que amb les biblioteques ja s'està treballant així, és gravar també unes càpsules online perquè les biblioteques en puguin fer difusió, perquè en aquest moment no es podia anar a les biblioteques. Val? I això és el que hem fet, diguéssim, aquestes dues pastilles online, no?, que seria una mica el que era més presencial, doncs bueno, falta de poder-ho fer, doncs hem decidit fer-ho així, tant a les biblioteques com a l'aula hospitalària. Sí, també hi ha una proposta amb la Residència Alegre, que és una residència per gent gran, que també cada any el festival s'anava segons de la residència, i serà també una altra proposta que tenim amb la residència, que és que en comptes d'anar presencialment a explicar els comptes, farem trucades de telèfon, farem comptes per telèfon, i per acompanyar aquestes persones grans, que penso que sí, un dels grans problemes d'aquesta pandèmia ha sigut la gent gran, i especialment la gent gran que està en residència, i la soledat que tenen en aquest moment, que és terrible. I penso que des de l'Associació Carabàs i des del Vet aquí, doncs, des de la nostra vessant, intentarem, ni que sigui una estoneta, acompanyar aquestes persones.
I seran trucades personalitzades, o sigui, o seran trucades així, no, obertes en general?
Seran personalitzades.
Que maco.
Sí,
això és com el... A més, és l'any Jani Rodari, no? Suposo que
sí,
això ho teniu en compte. Exacte, o sigui que és molt... Vaja, no diré fantàstic, sí, perquè realment la situació no és per això, però almenys és molt idoni en aquest, sí, en aquest any.
Sí, de fet, bueno, ho vam pensar i estem treballant amb la residència. De fet, si no es pot fer ara en aquestes dates més acotades del festival, que seria 10, 11, 12, 13, que és aquest cap de setmana, ho podríem allargar una mica més, i la residència el que fa és triar persones de dins la residència que pensen que ho poden gaudir més, i això, perquè clar, un compte per telèfon, també si hi ha una persona que li costa molt, no?, que hi sent malament o li costa molt, tampoc no ho gaudirà, i després clar, estic buscant, no?, com poder-ho fer de manera, i si segur que si es pogués fer una sessió online com fos, també la faríem, vull dir que estem intentant, però em semblava que el telèfon, que és una cosa que no és una pastilla online que tu fas el compte i l'altra persona no interactua, però sí que el telèfon, no?, tu pots parlar amb aquesta persona i pots tenir una conversa amb el compte.
I de fet, aviam, la gent gran també estan més acostumats al telèfon que no pas a aquestes,
exacte,
formes virtuals, no?
Sí, que no entenen massa què és, no? A vegades se senten una mica descol·locats, i em semblava, a més que el telèfon, que és una cosa, sí que és veritat, molt més propera en aquesta gent gran que tenim a les residències, doncs em semblava que era una bona manera de treballar amb ells i d'acompanyar-los en aquest moment tan bèstia que vivim.
Sí, sí, sí.
No, parlant de contes.
Molt bé. I llavors alguna cosa... Bueno, de fet, ara en parlarem amb la Patrícia McGill, que ens explicarà, doncs, l'espectacle de contes erràtics, no?, que seria potser l'activitat que es faria, doncs, presencial més important, no?, més destacada.
Sí, tenim també... Nosaltres també farem contes per nadons, que està a l'espai Guru Magi, sí, Espai Criança i Salut, i allà hi ha una sessió de contes especialitzada per nadons. I també el que hem fet aquest any, com que no podem fer la marató de contes del diumenge, que és allò, tot el diumenge, una mica contes non-stop per diferents punts de la ciutat, el que hem fet és parlar i treballar amb esplais i ludoteques de la ciutat, esplais com ara la Masia, l'Esquitx, la ludoteca Margarida Badós, sí, que són esplais i ludoteques que treballen amb nens i joves amb risc d'exclusió social i que fan una feina social importantíssima dins la ciutat. Doncs el que farem serà anar a aquests esplais i aquestes ludoteques, que pot ser que sigui o en dissabte o entre setmana, perquè n'hi ha que treballen en dissabte, n'hi ha que ho fan entre setmana, i el que farem serà portar allà aquestes sessions de contes que no podem fer en obert perquè el control d'aforament se'ns feia una mica complicat. Mm-hmm. I ho farem així. Vull dir que hem fet un vet aquí molt social.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Com a mínim amb les persones, atendre les persones que més ho necessiten o que poden necessitar-ho més, no? Que potser tenen les mancances més importants.
Sí, volia afegir també que vam tenir la gran sort de començar ja a fer la recapta de llibres solidaris pel rebost solidari que fem cada any, que l'any passat en vam recollir 4.412, si no m'equivoco. Sí, i aquest any vam començar abans, perquè alguna escola ens havia demanat, hi havia algú, i ja vam portar, abans del confinament de març, nosaltres ja havíem portat llibres al rebost solidari perquè els poguessin incloure a les cistelles, no, de quan
sí,
poguessin,
sí, sí,
de Pare Nadal o quan ells poguessin. Per tant, aquesta part, no, hem, almenys la recollida fins abans del confinament, doncs la vam poder fer, i és una part també que feia cada any el festival Vet Aquí, que aquest any amb més petita quantitat, però crec que tot i així són uns 1.500 llibres.
Déu-n'hi-do, també.
Si Déu-n'hi-do, els portarem també a...
I encara se'n poden portar de comptes, si hi ha algú que em vulgui donar?
Ara mateix no tenim habilitat cap espai per donar-ne, perquè ens passava això de que com que han d'entrar en quarantena, s'han de desinfectar, i el rebost, la veritat és que va molt, molt, molt... molt carregat de feina, doncs vam dir, mira, aquest any hem pogut arribar fins aquí, esperem que l'any que ve puguem fer una macro recollida. Bueno, de fet, tant de bo no l'haguéssim de fer mai més, aquesta recollida, la veritat, però tot pinta que s'haurà de continuar.
Sí, malauradament això haurà de ser. Doncs, Mireia, escolta, moltíssimes gràcies i molta, molta sort amb totes aquestes iniciatives i moltes gràcies per això, perquè de fet esteu fent una tasca molt, molt important per apropar, doncs, el conte i per distreure la gent i alegrar a tothom que en aquest context està, doncs, la situació tan complicada, doncs estan passant aquests moments tan complicats. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada.
A vosaltres. Moltes gràcies, Jaume.
I com ens ha explicat la Mireia, un dels contes que es podrà veure de manera no virtual serà a l'Espai Foc el divendres 11 a 8:45 del vespre. I amb el títol de Contes erràtics, la Patricia McGill narrarà contes per adults. I qui millor que ella per comentar-nos-ho? Patricia, què tal? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Com estem?
Com estem? Bé. Tu què tal? Com estàs?
Bé, bé? També bé. Sí.
Com seran aquests contes erràtics?
Bueno, tal com diu el títol, seran erràtics. Això vol dir que... bueno, això ve que, de que jo em volia preparar una sessió de contes eròtics, perquè sempre me la demanaven per adults, i mai me n'en sortia amb aquesta sessió. I llavors, bueno, diguem que quan jo intento explicar contes eròtics, em surten erràtics.
Ah, sí, has canviat la O per la E. Has doblat l'R i has posat la O,
sí.
Canviat la O per la E, no?
Sí.
I per tant, són contes que tenen una mateixa temàtica?
Bueno, jo intento. Jo vaig en un camí, però inevitablement em vaig desviant d'aquest camí.
Perquè, per tant, són contes que has creat tu directament. O sigui, no només és una feina de narració.
No. En general... Sí. Diguem que és una feina de recreació. Són contes, la majoria d'ells són contes populars, que estan recreats. Alguns, els que formen, jo diria que l'eix de la sessió, són contes nòrdics, populars, i que jo he recreat.
I, per tant, els espectadors podran reconèixer aquests contes?
Són... Sí, es poden reconèixer, sí. Estan a l'abast de la gent, publicats i tot, sí.
Ja, i tenen, per tant, no sé si com a espectacle hi ha algun element també teatralitzant que sigui no és només una narració de contes, sinó que a més també hi ha com un conjunt, o sigui, estàs concebut com un espectacle, la representació.
A veure, està concebut com un espectacle de narració oral. Dins de la narració oral hi ha molts estils diferents, perquè en aquest moment les narradores i narradors tenim formacions molt diferents, és a dir, hi ha gent que ve del teatre, hi ha gent que ve de la biblioteconomia, hi ha gent que ve dels serveis socials. Llavors hi ha formacions molt diverses per aquell que arriba a ser narrador o narradora oral. En el meu cas, jo parteixo de la formació teatral i intento que els meus espectacles siguin força despullats, però això no vol dir que no faci servir eines teatrals en la meva representació, en la meva actuació.
Vale, en aquest cas es poden veure això, en alguns elements també de teatre.
Elements físics, no elements, és a dir, elements del meu cos, no, yeah. No elements de posada en escena de atreça.
Sí, sí, d'interpretació, seria d'interpretació.
Exactament.
I tu que ets una narradora de contes, què és, ja, suposo que fas contes per adults i contes per infants.
Sí.
Què és més fàcil, què és més agraït, el d'adults o el d'infants?
Uau, és l'eterna pregunta difícil. Jo crec que tant quan expliques per a bebès o per nens i nenes o per adults, hi ha aspectes més difícils o més fàcils segons el públic, no? O més difícils o més fàcils, que et recrees més en un aspecte o en un altre, segons amb quin públic estiguis. Jo què sé, per exemple, un públic molt petit, infantil, molt petit, de seguida reaccionarà davant de sons, de repeticions, de coses que són molt bàsiques i que saps que els adults també reaccionen davant d'aquestes coses, però que són més òbvies en el cas dels infants. En el cas dels adults, doncs, potser reaccionaran més a l'humor o a una cosa més... plantejament més d'intel·lecte, no? De discurs. Però jo crec que no es pot dir que una cosa sigui més fàcil que l'altra.
Ja. Yeah.
Almenys per a mi.
Molt bé, doncs això, aquest divendres, és a dir, demà a 8:45 del vespre, a l'Espai Foc, a la Via Massaguer, es podran veure aquests contes erràtics narrats per la Patricia McGill dintre del que és el Festival de Contes Vet aquí Sabadell 2020, que s'ha pogut celebrar i es podrà celebrar aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Patricia, per atendre la nostra trucada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I molt, això, que vagi molt bé la representació.
Vinga, gràcies.
Adéu, a reveure.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa i, com sempre, ens desplacem cap a Barcelona per poder parlar de teatre de Barcelona i la nostra delegada, la nostra enviada cap al teatre barceloní, com sempre, és l'Elvira Franc, que ha tornat, de seguida que han obert els teatres, ha tornat a agafar aquest hàbit tan sa i tan bo i tan segur, com s'ha demostrat, que és anar a teatre. Bon vespre, Elvira, què tal, com estàs?
Hola, bon vespre. Bé, bé, força bé, Jaume. I vosaltres bé, no?
Bé, també, també.
Esperant, doncs, això, poder anar a teatre els caps de setmana també i quan es pugui, eh?
Exacte.
I poder gaudir d'això, perquè, com has dit, el teatre és molt segur i val la pena, doncs, ara que ja ens han començat a obrir una mica les portes, de poder-hi anar.
Poder-hi tornar. Doncs, Elvira, sí. Tu has fet honors, no?, a això, i has anat al teatre, i ens pots explicar alguna de les obres que has anat a veure?
He començat a poc, perquè, clar, només hi puc anar els caps de setmana, però sí, avui us explicaré una obra molt intensa. Una obra que es fa a l'escenari Joan Brossa, a la sala de dalt, que és una sala molt petita, molt íntima, una obra molt íntima. Es diu Carrer de Chernòbil. Joaquim Armengol ha adaptat la novel·la de Pregària de Chernòbil, que es la van a l'Exibexi, Premi Nobel de Literatura 2015. Una versió i traducció molt respectuosa, sense artificis ni exageració. Carrer de Chernòbil és un monòleg interpretat amb molt de sentiment per Evelyn Arevalo, una actriu que només amb el seu físic, que ja representa que ja veus com una russa, és alta, grossa, rossa, i també el vestuari, ja es situa a la Rússia a finals del segle passat. Immòbil, amb una asseguda, amb una cadira, tota la representació, només amb una gran finestra als fons del petit espai escènic, que serveix també per fer algunes filmacions, per situar-nos en el lloc, situar-nos a la Rússia d'aquell temps, l'actriu va relatant una esgarrifosa història viscuda de Lumiela Gigantemenko arran de l'explosió del reactor de Chernòbil i en conseqüència del desastre nuclear de la ciutat de Pripyat i de tots els seus voltants. Una de les calamitats més grans que van succeir en el món al final dels anys 80. Un testimoni verídic d'una dona embarassada que va voler acompanyar el seu marit fins a la mort, tot i que li van impedir estar amb ell, ja que era un dels bombers que estava més perjudicat de radioactivitat. Aquells bombers que aparentment van anar a apagar un foc normal, sense cap mena de protecció, i que aquell foc es va convertir en una detonació mortal. Aquell grup de bombers que van ser els primers irradiats de la catàstrofe. Una ona expansiva radioactiva que els ciutadans d'aquell poble, d'aquells indrets, no en tenien i no es resignaven, malgrat els decrets, a deixar les seves cases. Una posada escena sòbria, on només se sent i resulta i ressalta el to de mitja veu de l'actriu, que amb una dicció clara i precisa, mesurada i sense sentimentalisme, va relatant els fets de manera profunda i potent, que et va arribant, a poc, et va entrant, posant tot el sentit amb el que diu i el que representa, finalment. Per exemple, una de les frases que diu és: em queien les llàgrimes, però no plorava. Com molts altres successos mundials, sabem molt poc del que va succeir a Chernòbil l'any 1986. Un accident nuclear amb unes conseqüències devastadores que encara s'estan arrossegant, però que s'han mirat de tapar. És bo que, si no sabem els efectes ni les seqüeles, sapiguem almenys les històries més humanes. I gràcies al teatre hem pogut saber aquesta història d'amor incondicional, que segurament no és l'única, que és una entre moltes altres que van passar. Carrer de Chernòbil és una interessant proposta teatral que ens ajuda a saber més de la nostra història recent. Trobo que és meravellós anar al teatre i poder aprendre de tot, de la història, de la convivència. És meravellós que en una sessió d'una hora i mitja puguis aprendre tant. Em va fer pensar, quan la veia, em va fer pensar molt en el recent accident de Beirut, que ho tenim tan a prop, i que ho hem vist per la tele, i això m'ha fet pensar molt en aquests successos. Una obra que estarà en cartells fins al 13 de desembre. Mm. És trista, però jo crec que s'aprèn, també, yeah. I és història.
Clar, i tant. No, i també deu haver tota la part aquesta de la corrupció que hi havia al darrere, no? Perquè la Unió Soviètica en aquell moment estava com desfeta, també. No sé si hi ha tot aquesta vessant, també s'explica.
No massa. Yeah. No massa. Aquesta vessant no
s'explica. És la part més humana, no?
Sí, és ben bé la seva experiència personal, ja et dic que és un fet verídic, I no explica gaire això.
Només que li impedia anar a veure el seu marit i ella va fer per tot, tot i que estava embarassada, per estar amb ell fins que es va morir. És molt així, la part personal. Però val la pena, eh? Val
ja,
la pena.
Ja, ja, ja. Molt bé, i l'actriu que la interpreta, no sé si l'havies vist abans, la coneixia.
Mai. No? No l'havia vist mai. No la coneixia. Evelyn Arevalo, no sé, ja em dic de físic, és com molt russa, diguem-ne, ja. Eh? Ja quan surt, bueno, amb el títol ja sabem que ja quan entres sí, sí. Ja saps que vas a veure això de Chernobyl.
Sobre el fenomen, el fet aquest
de l'exposició de Chernobyl. Però al veure-la amb ella, penses, sí, aquesta noia deu ser russa de veritat. I no, té un català perfecte, eh? No té cap accent de res. No la coneixia.
Molt bé, Elvira, doncs ens retrobem la setmana vinent.
Això mateix.
Continuant anant a teatre i perquè ens vinguis a explicar doncs, més obres de les que vas a veure.
Esperem que no ens ho impedeixin una altra vegada, i tant.
I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
Ja sabeu que un cop al mes ens agrada escoltar cançons de teatre musical internacional i el nostre equip compta amb una bona experta, la Maria Pucurull. Quins musicals de Broadway i del West End ens presentarà aquesta setmana? Doncs escoltem-la.
Bona nit, sóc la Maria i avui parlem de musicals. Per començar la secció d'avui anirem a Off-Broadway a parlar del musical que va canviar tota una generació i va revolucionar el teatre musical tal i com es coneixia llavors. Parlem de Rent. Rent, musical pop-rock basat en l'òpera de Puccini i la Bohème, ens situa a principis dels 90, on un grup de joves lluiten per tirar endavant en un barri marginal, on el SIDA està més present que mai. L'espectacle es va presentar com a workshop, és a dir, com a taller teatral, al 1994 al New York Theatre Workshop, on dos anys després s'estrenaria oficialment, el 25 de gener de 1996. I, tres mesos després, l'espectacle ja feia el Sala Broadway, on guanyaria molts premis, inclús un Tony a millor musical. El fragment que escoltarem ara és del primer gran número del musical, tal i com diu el seu nom, Rent. Parla de la realitat que vivien molts joves a Nova York a finals dels 80 i principis dels 90. Moviment Ocupa, l'auge del moviment drag queen, la reivindicació de la comunitat LGTBI i la realitat del SIDA i les addiccions a les drogues. És la gran obra de Jonathan Larson, que va escriure mentre treballava de cambrer per poder subsistir i que va haver de revisar moltes vegades per excés de complexitat en la línia argumental. Obra que Jonathan Larson no veuria mai estrenar-se, perquè el 24 de gener de 1996, a la matinada de l'estrena de l'espectacle Off-Broadway, Larson va morir per aneurisma d'aorta sense diagnosticar. Anys després, s'han fet produccions de Rent per tot el món i una pel·lícula protagonitzada per la majoria del repartiment original de Broadway. Deixem enrere Rent escoltant un fragment de l'última cançó, que és un alè a la vida, amb una frase que anireu sentint com es repeteix. No day but today. Res més que el present. There is no future, there is no past. Thank God this moment's not blessed. There's only us, there's only this. Forget, regret, all life is yours to miss. Canviem totalment de registre i entrem en el món de Disney a Broadway. Efectivament, parlo de The Lion King, el Rei León. Basat en Hamlet i transportat a Àfrica, en el musical veiem una producció on s'utilitza el recurs de la màscara, els puppets i el teatre gestual i físic, donant-li una estètica completament diferent a la pel·lícula d'animació i creant un vocabulari visual únic per l'espectacle. La producció va ser dirigida per Julie Taymor, la banda sonora va ser composada i arranjada per Elton John, Hans Zimmer i Libo M, i les lletres són de Tim Rice. Es va estrenar el 13 de novembre de 1997 al New Amsterdam Theatre a Nova York i va guanyar 6 premis Tony, entre ells millor director de musical, millor coreografia, tots els premis de disseny i millor musical. El fragment que escoltarem ara és una cançó que tots hem sentit infinitat de vegades, I Just Can't Wait to Be King, Jo Voy a Ser el Rei León, coneguda aquí. Però notareu que aquesta versió és diferent, ja que per la producció es van introduir els sons típics que fan que una cançó soni a Broadway, a més dels cants africans i parts pop molt típiques d'Elton John. Tenir tal èxit que era gairebé impossible aconseguir entrades. No van trigar a portar-la al West End de Londres, on va guanyar 8 premis Oliver, també a França, Tòquio, Toronto, Los Angeles, Dinamarca, Corea i, òbviament, a Madrid, on s'ha convertit en una gran atracció turística per la ciutat i on, fins abans del confinament, seguien omplint cada nit. Per avui deixem Disney amb una cançó que no és de les més espectaculars del musical, però que s'ha convertit en un dels grans temes per tota la càrrega emocional que porten darrere els protagonistes, el Simba i la Nala. Can you feel the love tonight? Tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She'd turn away from me. He's holding back, he's hiding. But what? I can't decide. Why won't he be the king I know is the king I see inside? Can you feel the Disney i ara parlem d'un musical que segur que tots coneixeu. Es tracta de Mamma Mia, el jukebox més famós de tots. Però primer anem a aclarir el concepte musical jukebox. Un musical jukebox és quan la banda sonora del musical en qüestió són cançons prèviament publicades, seguint un fil del grup o compositor. En aquest cas, ABBA. Des del seu debut a Londres al Prince Edward Theatre el 6 d'abril de 1999, Mamma Mia ha aconseguit més de 65 milions d'espectadors i una pel·lícula protagonitzada per ni més ni menys que Meryl Streep. Escoltarem ara un fragment del pròleg del musical, amb la cançó I Have a Dream.
I
ABBA va ser una banda sueca de música pop i dance que va estar activa entre el 1972 i el 1982, convertint-se en un dels grups més famosos de tots els temps a nivell mundial, a l'aconseguir els primers llocs de les llistes d'èxits a Europa, Amèrica del Nord i Austràlia. Des de llavors, els seus àlbums i recopilatoris, com ABBA Gold, tornen a estar entre els més venuts de tant en tant, degut en part a l'èxit del musical Mamma Mia. La idea de concebre un espectacle a partir de les cançons d'ABBA se li va ocórrer a la productora Judy Kramer a l'adonar-se del potencial teatral que tenien temes com The Winner Takes It All. El 1983, Kramer es va reunir amb Giorno Labeus i Benny Anderson, que en aquell temps estaven treballant amb Tim Rice en la creació de Chess, per proposar-los el projecte. Kramer tenia en ment un musical amb un llibret original que no fos un tribut ni relatés la història del grup. No obstant això, els excomponents d'ABBA no van quedar convençuts del tot, encara que tampoc van tancar la porta definitivament. I no va ser fins passada més d'una dècada quan l'espectacle va començar a prendre forma. El 1995, davant la insistència de Kramer, Jorn va acceptar reconsiderar el projecte sempre que fos capaç de trobar el llibretista i la història adequats. El 1997, Kramer va encarregar a Katherine Johnson l'escriptura del llibret i un any després, Philly de Lloyd va ser contractada com a directora, sent un fet molt poc comú que tres dones formessin l'equip creatiu del que estava per esdevenir un gran èxit comercial. Abans de la seva arribada a Broadway, Mamma Mia va debutar als Estats Units amb un tour nacional que va arrencar el 15 de novembre del 2000 a l'Orfeum Teatre de San Francisco. L'estrena novaiorquesa es va produir el 18 d'octubre del 2001 al Winter Garden Theatre, amb un elenc encapçalat per Louis Pitre com Donna i Tina Madigan com a Sophie, els que ja havien protagonitzat l'espectacle a Toronto i en la gira nord-americana. Mamma Mia va estar nominat a 6 categories dels Premis Oliver, emportant-se el premi Jenny Galloway com a millor actriu secundària en un musical, i la producció de Broadway va estar nominada a 5 Tonys. Donem per acabada la secció amb el tema més emblemàtic del musical, Mamma Mia. I recordeu, la cultura és un bé essencial, la cultura és segura.
I ens acomiadem. Recordeu que podeu escoltar el programa al podcast de Ràdio Sabadell i que tenim un canal de Spotify amb tots els programes penjats. Desitgem que hagueu gaudit del programa, el número 151, i ens retrobem la setmana vinent, que ja entrarem de ple en el període nadalenc. Cuideu-vos i aneu al teatre, que és segur. Salut i teatre!
Something?
Age does not wither her.
I was expecting a rather stout matron.
Ah, she's still done.